Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 14 d'octubre del 2023. Fa menys de 5 minuts que ha sortit el sol per Cadaqués en un dia que no es pondrà fins poc després d'un quart de 8 del vespre, al Canà. Cap de setmana, per fi, de canvi de temps. De seguida el Martí Oliveres ens ho apama. Comença ja a marxar l'estiu i es veuen algunes pluges a l'horitzó. Només ha costat un mes, pràcticament, de tardor, deixar enrere l'estiu. De seguida la informació del temps, de seguida ens ho explica com es notaran els canvis al Martí Oliveres. En un cap de setmana de tensió ambiental enorme pel conflicte que continua i de quina manera el Pròxim Orient. Avui fa just una setmana ens llevàvem a aquesta hora amb la informació dels pitjors atacs que havia viscut Israel en dècades, perpetrats salvatjament per part dels milicians de Hamas. Aquest matí ens llevem una setmana després, a les portes d'una ofensiva contrària de l'exèrcit israelià, pràcticament sense precedents, a l'interior de la franja de Gaza, via terra, i que amenaça de deixar la ciutat de Gaza convertida pràcticament en runes. Fa una estona s'acabava, a les 7 del matí, l'ultimàtum que el govern hebreu havia llançat contra la població palestina, els seus civils, perquè fugissin de la zona nord de la franja cap al sud. Estem parlant d'un termini de 24 hores perquè més d'un milió de civils, de ciutadans, abandonessin casa seva cap al sud, on hi ha un altre milió de palestins més. Aquest èxode, com diu el Xavier Mas de Xaixàs avui a La Vanguardia, que en aquestes terres èxode i el que s'està visquent té dimensions bíbliques, inclou també la dels hospitals i dels centres sanitaris que des de fa dies miren d'atendre com poden els milers de ferits per les bombes que arriben d'Israel. Les Nacions Unides en les últimes hores han advertit a través del seu president que aquestes accions d'Israel són fora de la normativa, que pot provocar una catàstrofe humanitària a Gaza. També n'ha parlat l'OMS, que creu que fer evacuar els hospitals en la situació en què es troben és equivalent a una sentència de mort pels ferits. I també n'ha parlat Josep Borrell, l'alt diplomat de la Unió Europea des de la Xina, qüestionant, efectivament, la situació i la decisió del govern d'Israel. És molt bàsic, a aquestes alçades, però potser no està de més recordar que per molt que el conflicte d'Israel i Palestina sembla que excita els instints i, de fet, els intestins més primaris provocats, evidentment, per ferides gairebé ancestrals, és perfectament compatible condemnar la barbàrie d'allà on vingui. La que va perpetrar Hamas fa una setmana entrant a sang freda en territori israelià, assassinant i segrestant civils, i aquesta catàstrofe humanitària que va camí de produir-se en un territori com la Franja de Gaza, on per part de la població civil fugir és una opció molt, molt relativa. Fugir quan no hi ha porta de sortida, fugir quan un comboi humanitari és bombardejat, fugir quan recursos bàsics com l'aigua, l'electricitat, fins i tot internet, estan bloquejats, fugir quan hi ha una pila de persones que no tenen ni els mitjans ni la força per fer-ho, és una barbaritat i és molt qüestionable. Miràvem de dir-ho fa una setmana, després de prop de 80 anys de conflicte a la zona, una part del present, una part important del present, de l'odi, de la rancúnia, s'ha construït en base a les capes i capes i capes de cadàvers, de sang, d'humiliació i d'ànims de revenja que s'han anat acumulant. I el que va passar una setmana i el que està passant a aquesta hora del matí no farà més que ampliar el gruix d'aquesta capa, cada cop més espessa, d'odi i d'ànims de revenja. I caldria un esforç titànic que avui i ara mateix sembla impossible per construir-hi res al damunt d'aquestes capes que serveixi per teixir un futur. Passen gairebé 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, les 8 i 5 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs del termini de 24 hores que Israel ha donat per l'evacuació del nord de Gaza, perquè a aquesta hora ja ha expirat la invasió de l'exèrcit israelià. Per tant, seria imminent si res no canvia. Això ha provocat un èxode massiu. Més de 400.000 palestins ja han fugit cap al sud sota bombardejos indiscriminats. L'ONU i la Unió Europea demanen corredors humanitaris.
Mentrestant, França eleva al màxim l'alerta terrorista després que hi un jove assassinat és un professor d'un institut a la ciutat d'Arras, al nord del país, i també va ferir 3 persones més. Es tracta d'un exalumne txetxè de 20 anys radicalitzat que la policia investigava. El govern francès ha relacionat, de fet, els fets amb les crides fetes per Hamas.
I continuen les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Després de reunir-se ahir a Madrid, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, veu lluny l'acord amb els socialistes perquè diu encara no es donen les condicions necessàries, tot i que continuaran negociant. Mentrestant, Sánchez sí que va aconseguir assegurar ahir el suport de Bildu.
Mentrestant, el jutge envia a judici l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i 7 membres més de la cúpula d'Interior per la seva presumpta implicació al cas Kitchen. Se'ls acusa de participar en una operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, amb recursos públics. La fiscalia en demana 15 anys de presó.
I pendents també del palmarès del Festival de Sitges, que s'ha de conèixer aquest migdia. Algunes de les pel·lícules amb més bona acollida han estat la canadenca Chambre Rouge i l'argentina Mosques, tot plegat en una edició amb xifres rècord. S'han venut gairebé 80.000 entrades, un 13% més que l'any passat.
Esports, Luca Marini arrencarà des de la pole l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, que començarà a les 9. Maverick Viñales segon i Aleix Espargaró tercer. També sortiran des de la primera fila. Marc Márquez ho farà 8è des de la tercera. I Jorge Martín, 6è de la graella, serà nou líder si retalla 3 punts o més a Peco Bagnaia, que arrencarà 13è. Triomf de prestigi del Barça de bàsquet aquesta nit passada, 68-77 a casa de l'Olympiacos.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana deixem enrere ja el sol i l'ambient d'estiu. Els núvols guanyaran terreny i també ho faran el ruixat, sobretot al Pirineu i de manera més irregular a Ponent i al sud. La temperatura comença a tirar cap avall i els pròxims dies ja tindrem un ambient més de tardor.
Ara que són les 8 i 7 minuts. I com us deia, amb hores crítiques al Pròxim Orient, s'acaba l'ultimàtum d'Israel perquè els palestins evacuïn la ciutat de Gaza. De moment, aquestes són les imatges del dia, la quantitat de milers i milers de ciutadans, de civils, amb quatre coses intentant fugir, evacuar aquesta zona nord de la franja de Gaza, perquè ja han passat tècnicament les 24 hores que Israel donava ahir als civils palestins perquè abandonessin el nord de la franja de Gaza, que inclou la ciutat de Gaza. L'exèrcit israelià ja fa hores que avisa que la incursió terrestre en aquesta zona és imminent i, de fet, ja ha fet algunes entrades puntuals amb l'objectiu de mirar d'alliberar els 150 hostatges que estan en mans de Hamas. I per això el govern hebreu ha reclamat insistentment a la població civil que marxés cap al sud del territori. Una crida, segons Tel Aviv, per no patir les conseqüències dels bombardejos, però que ha, en fi, rebut les crítiques d'una part de la comunitat internacional, entre elles de la ONU, de la OMS, o fins i tot fa poca estona de Josep Borrell, el comissionat de la, en aquest cas de la Unió Europea, dels alts diplomàtics de la Unió Europea sobre aquesta petició per part d'Israel. En tot cas, aquesta matinada han continuat els atacs aeris entre Israel i la franja de Gaza i també entre Israel i algunes posicions de Hezbollah al Líban. Coneixem quina és l'última hora amb el corresponsal de RAC1 sobre el terreny des de la ciutat fronterera entre Israel i Gaza, Ashkelon. Allà hi ha el Sal Emergi. Què tal, Sal? Molt bon dia.
Bon dia. Israel ha comunicat en àrab fa uns instants als habitants de Gaza que permetrà el pas segur de civils des del nord fins al sud de la franja de Gaza des del 10 de matí fins a les 4 de la tarda a les dues principals carreteres de la franja de Gaza. Això, evidentment, no explica o no indica si hi haurà o no una ofensiva terrestre a les properes dies. El que sí que sabem és aquestes incursions militars molt puntuals que ha fet Israel a les darreres jornades per intentar trobar els 100 o més de 100 ostatges que té Hamas. De moment només ha trobat alguns cadàvers, segurament dels mateixos ostatges. I si parlem d'atacs, doncs sí, a les darreres hores també s'ha intensificat els atacs israelians contra la franja de Gaza. Segons Israel, han atacat centres del comando del jihad i entre els morts es trobaria el cap de la divisió aèria de Hamas, Murad Abu Murad. Segons hem vist a un vídeo, Israel diu que Murad va ser una figura important a l'atac que de Hamas, que fa exactament una setmana va iniciar la pitjor guerra que recorda entre Israel i les milícies palestines. Estats Units també ha negat informacions que deien que va demanar a Israel ajornar la incursió terrestre, que seria la segona fase d'aquest conflicte bèl·lic entre Israel i Hamas.
Sal, per tant, discúlpame, a les 8:10, notícia, per tant, d'última hora, segons la qual, segons ens explicaves ara, ara, si no m'equivoco, a Israel són les 9:10, hi ha una hora de diferència entre Catalunya i Israel, d'aquí a menys d'una hora obriria una finestra Israel fins a les 4 de la tarda, hora israeliana, perquè els civils sortissin de Gaza. Per tant, ampliaria aquestes 24 hores de marge, sí?
Sí, el que sabem és que l'exèrcit té una divisió en àrab i la divisió aquesta de l'exèrcit israelí en àrab va enviar un missatge a les xarxes i també en altres mitjans a la població de Gaza dient que textualment des de les 10 fins a les 4 es podrà permetre la circulació segura i cita unes quantes carreteres de la franja de Gaza. I el missatge d'Israel en àrab, que ara mateix estic traduint de forma directa, diu que sí, si us importa la seguretat vostra i de les vostres famílies, heu d'anar cap al sud segons les instruccions i aprofiteu aquest temps. Israel permetrà aquest pas lliure i segur. Els líders de Hamas, diu Israel, els líders de Hamas ja s'han preocupat d'ells mateixos i estan amagats des de fa temps, mentre vosaltres no.
Doncs aquesta és la informació que ens arriba d'últimíssima hora des d'Israel. Gràcies, Sal. A les 8 bon i bon dia, a les 8:12. De seguida tornarem a contactar amb ell perquè aquesta és la informació que acaba de fer-nos saber Sal Amergui des de la població d'Esquelon, que és a tocar de la franja de Gaza. Aquest missatge per part del govern d'Israel o de l'exèrcit d'Israel cap als civils palestins. Insistim, a les 7 del matí s'acabava el termini de 24 hores. Ara el missatge és que a partir de les 10 del matí, hora israeliana, és a dir, d'aquí menys d'una hora, començaria aquest espai fins a les 4 de la tarda, 6 hores més, per abandonar la part nord de la franja de Gaza, sense conseqüències. Per tant, d'alguna manera, Israel que està donant encara o ampliant el termini d'aquest ultimàtum que llançava ahir mateix cap a Palestina. Bé, les imatges de les últimes hores i que avui veiem a les portades de tota la premsa és aquest èxode, que com deia abans, citant a Xavier Mas de Xeixàs, en aquesta zona de món i davant de les, en fi, de la quantitat de vegades que s'ha produït, té dimensions bíbliques. Hi ha les Nacions Unides, que en les últimes hores havia calculat que prop de 400.000 persones, 400.000 palestins, s'han mogut ja en els últims dies cap al sud de la franja. Això és un terç de la població d'aquesta zona. Segons l'ONU, ara mateix és impossible que tota la població es mogui en tan poc temps. Estem parlant de més d'un milió de persones. Per això, en les últimes hores, el clam més repetit per bona part de la comunitat internacional és el de demanar a Israel pròrrogues perquè els palestins puguin marxar de Gaza. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea, les ONGs, la ONU, que hi ha sobre el terreny, avisen que l'escalada del conflicte només agreujarà la crisi humanitària que ja es viu a Palestina. Els hospitals de la franja, que estan al límit des de fa dies, estem parlant de més de 7.000 ferits pels bombardejos llançats des d'Israel, i si no entra ajuda de forma immediata, la OMS alerta que es paralitzaran els serveis essencials. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, feia una crida a la desesperada a través de Twitter cap al govern d'Israel a revocar aquest ultimàtum i evitar una tragèdia humana. En la mateixa línia també la ONU reclamava que s'aturessin les hostilitats per donar pas a l'assistència sanitària, sobretot davant el gran nombre de ferits. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, reclamava mesures per protegir així la població.
Demanem accés immediat a l'ajuda humanitària perquè puguem portar gasolina, aigua i menjar a tothom qui ho necessiti. Fins i tot les guerres tenen normes. La Carta dels Drets Humans s'ha de respectar i els civils s'han de protegir. I també tots els hostatges a Gaza han de ser alliberats. És imperatiu que totes les parts facin tot el possible per aconseguir fer aquest pas endavant.
I aquest era Antonio Guterres, insistim, el secretari general de Nacions Unides. Mentrestant, en la mateixa línia, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, reclamava corredors humanitaris per evitar conseqüències devastadores. Diu que l'ultimàtum que ha fet Israel és poc realista i només empitjorarà la situació.
Sens dubte és molt poc realista que un milió de persones es puguin moure en 24 hores. Ja ho ha dit el secretari general de les Nacions Unides i jo penso com ell. Sí, avisar està bé, però l'avís ha de ser realista per poder evitar conseqüències humanitàries devastadores.
I un dels aspectes més decisius d'això, més crítics, és que qui ha rebut, com dèiem, l'ordre d'abandonar la zona són els hospitals. Hi ha milers i milers de ferits que s'acumulen, que no tenen capacitat per moure's. Ahir al vespre, Metges Sense Fronteres denunciava que Israel només els donava 2 hores per evacuar un hospital del nord de la franja, tot i que finalment aquest ultimàtum es va aplaçar fins a les 6 d'aquest matí. L'ONG diu que no es tracta de tenir més temps, sinó que evacuar hospitals és directament impossible, sobretot perquè les organitzacions humanitàries també han hagut d'emprendre aquest exode cap al sud, on avisen que no hi ha recursos suficients per atendre tots els refugiats que arribaran del nord de la franja. Recordem, al nord de la franja hi ha prop 1 milió de persones, una mica més, i al sud un altre 1 milió de persones, en un espai molt, molt més reduït. Ho avisava tot plegat ahir el nou CEDA RACUL, la directora del Comitè Espanyol de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins, Raquel Martí.
No vamos a tener capacidad. Y además 12 escuelas en el sur sin absolutamente nada. No tenemos colchones, no tenemos mantas, no tenemos comida, no tenemos agua. De hecho es que ya hemos dejado de asistir incluso a las personas que habían en los refugios. Muchas de ellas han salido camino al sur, otras tantas se han quedado, pero ya ni siquiera podemos asistirlas.
Estem parlant d'una zona, com deia abans, on viuen 1,5 milió aproximadament de persones que s'han de desplaçar cap a aquesta zona sud, on hi viu també 1 milió de palestins. Èxode que els ciutadans que poden, els que tenen cotxe i benzina, estan fent per la única carretera de Gaza que va cap al sud i que, segons Reuters, està molt deteriorada pels bombardejos. Hi ha milers de persones que estan fent el camí a peu, fins i tot un èxode que, segons Hamas, ahir va ser atacat per Israel. Segons ha denunciat el grup islamista, ahir van morir per bombardejos israelians uns 70 palestins que estaven fent aquest viatge, que intentaven fugir cap al sud en un comboi humanitari, la majoria dels quals dones i nens. De fet, ahir a la nit la cadena nord-americana Fox News avançava que, tot i la defensa fèrria que oficialment està fent la Casa Blanca d'Israel, entre passadissos els Estats Units estan intentant mediar amb el govern de Netanyahu perquè ajorni aquesta operació terrestre a Gaza fins que s'hagi pogut garantir una sortida segura pels civils. De fet, segons explica la CNN, hi ha la possibilitat d'un corredor humanitari que es podria obrir avui mateix a la frontera entre la Franja de Gaza i Egipte. És el pas de Rafah, que ara mateix està tancat després d'haver sigut bombardejat per l'exèrcit israelià aquesta mateixa setmana. La CNN, però, cita contactes amb familiars de ciutadans nord-americans que són a Gaza. Està previst que el secretari d'Estat, Anthony Blinken, visiti Egipte en les pròximes hores en la gira que està fent per la zona. Veurem si és capaç d'obrir aquest pas de Rafah perquè aquest corredor humanitari puguin sortir-ne alguns civils. Qui també vol evacuar els seus ciutadans a Gaza és Espanya. Ahir va sortir la ministra de Defensa, Margarita Robles, que els va xifrar en unes 120 persones, i el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, va dir que està coordinant-se amb altres països per intentar evacuar-los, tot i que la situació actual, va dir, no ho permet. De moment estan a l'espera que la negociació internacional per establir aquest corredor humanitari a Rafah, Egipte, doni fruits i es pugui utilitzar aquest pas. I el poc temps que Israel ha donat perquè els civils puguin escapar de l'atac s'hi suma també que Hamas desafia aquesta crida a abandonar el nord de la Franja de Gaza i ha fet una crida a la població a que es quedin, perquè considera que tot plegat és propaganda. El cert és que el conflicte ja ha deixat 1.900 morts al bàndol palestí i més de 1.300 al costat israelià, més de milers i milers de ferits. Tot plegat en el que es considera una nova demostració de força d'Israel davant de l'atac de Hamas de fa una setmana. De fet, el primer ministre israelià ja advertia ahir, Benjamin Netanyahu, que la resposta israeliana tot just acaba de començar.
Els nostres enemics han començat a pagar el preu, però això només és el principi. Erradicarem Hamas. Ens portarà temps, però no dubteu que sortirem d'aquesta guerra més forts que mai.
I el govern israelià manté el suport clar i inequívoc de la Casa Blanca. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, culpava Hamas de tota la situació a la franja i diu que fan servir els ciutadans palestins com a escuts humans.
Els esforços per arribar a l'ajuda humanitària a Gaza es complica perquè Hamas fa servir els civils innocents com a escuts humans. Està bloquejant la sortida dels palestins cap al sud.
I amb un to una mica menys contundent s'ha expressat Joe Biden, que ha volgut matisar que són conscients que la majoria de palestins no tenen res a veure ni estan d'acord amb els atacs civils contra israelians fets per Hamas. Biden ha demanat, de fet, portar ajut humanitari a la franja de Gaza, però no que Israel no ha dit res que hagi d'aturar el setge a Gaza. El conflicte està generant també tensions entre les autoritats europees, perquè abans citàvem a Josep Borrell, que és a la Xina. En les últimes hores ha sortit a esmenar la plana a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ahir visitava Israel i que donava tot el suport al govern hebreu. Borrell, des de la Xina, li ha respost que la política exterior europea no és competència seva, de von der Leyen, sinó dels estats de la Unió i també del Consell Europeu. Tot i així, la majoria de països s'alineen a banda i banda del conflicte. Rússia ha proposat al Consell de Seguretat de l'ONU que es demani un alto al foc humanitari. El Kremlin, fins ara amb bones relacions amb Israel, li ha picat la cresta al govern de Netanyahu, amb Vladimir Putin, comparant ahir el setge sobre Gaza amb el de Leningrad per part dels nazis en la Segona Guerra Mundial.
Veiem que fins i tot als Estats Units sorgeixen diferents valoracions del que passa, de com pot evolucionar la situació, incloses les mesures militars i no militars que es poden utilitzar contra Gaza i que són similars a les del setge de Leningrad.
Des de l'esclat de la guerra, el Kremlin, que ha assenyalat directament als Estats Units per estar alimentant, diuen, la tensió a la zona amb l'enviament d'armament. I d'altra banda, la guerra continua amb molts fronts oberts més enllà de Gaza, un d'ells al nord d'Israel, ho dèiem abans, la frontera amb el Líban. Les forces aèries israelianes han abatut en les últimes hores drons enviats des del sud del Líban, un episodi que se suma a la resposta que ja donava ahir l'exèrcit israelià davant els atacs amb míssils de Hezbollah. Les forces armades fins i tot van arribar a sospitar que hi havia hagut una infiltració terrorista com la de fa una setmana al sud del país, i en aquesta zona l'ONG Human Rights Watch ha denunciat que Israel ha utilitzat fòsfor blanc, una arma química considerada il·legal, acusació que Israel ja ha desmentit. El foc creuat entre el país hebreu i el Líban, que va acabar amb la mort també d'una periodista de l'agència, d'un periodista de l'agència Reuters, per un projectil llançat des del cantó israelià i que també va ferir fins a 5 companys més. 8 i 22 minuts, i mentre el conflicte amenaça d'estendre's a d'altres indrets al Pròxim Orient, els països de majoria musulmana han sortit al carrer per manifestar-se en defensa de la població palestina. Ahir va ser una jornada amb manifestacions massives, amb milers de ciutadans sortint al carrer a les capitals, però també molts pobles i ciutats de Jordània, del Líban, de l'Iraq, d'Egipte, de l'Iran, del Iemen, de Síria. Segons els organitzadors d'aquestes protestes, eren contra els bombardejos constants a Gaza i el bloqueig de subministres bàsics. Alguns dels manifestants van cremar fins i tot banderes d'Israel, i a Sanaa, al Iemen, alguns van sortir al carrer amb rifles a les mans. Les mobilitzacions és previst que continuïn avui al món àrab, però també caldrà estar pendents d'Europa, perquè diversos estats dels 27 han prohibit mobilitzacions de suport a Palestina amb el pretext que poden generar alteracions de l'ordre públic. Fins ara ha estat el cas a França i Alemanya, i avui podria sumar-s'hi al Regne Unit, que si bé no les ha vetat, sí que diu que no s'hi poden portar banderes palestines. De fet, hi ha un debat obert perquè la decisió del govern de Rishi Sunak podria, Nil Sant Martí, no tenir cap mena d'encaix legal.
Sí, i tot i les amenaces, els convocants mantenen la protesta, on és previst que hi hagi justament banderes palestines, una mobilització que sortirà a la 1 del migdia de davant de la seu de la BBC a Londres. I a llarg de l'itinerari hi haurà més de 1.000 agents de la policia metropolitana de la ciutat que custodiaran, aniran seguint tota la protesta. Aquest cos policial va confirmar que ha demanat informació urgent a la Fiscalia anglesa per saber com actuar davant la presència de banderes palestines a la manifestació, si el govern britànic, com ha dit, vol que no hi puguin ser. El que sí que han confirmat a través d'un comunicat és que detindran els manifestants que cridin missatges a favor de Hamas.
Això després d'una nit amb manifestacions una mica més modestes als Estats Units, que han acabat amb diversos detinguts a Nova York. Les persones arrestades participaven d'una concentració que ha bloquejat el carrer on viu el líder del Senat, Chuck Schumer, que és del Partit Demòcrata i que és jueu, amb proclames que exigien la fi del genocidi dels palestins a Gaza. I precisament vinculat, o almenys així ho ha dit el govern francès, al que està succeint al Pròxim Orient, avui França s'ha llevat en nivell màxim d'alerta antiterrorista, després que ahir un jove va assassinar un professor d'un institut a la ciutat d'Arras, al nord del país. És un atac que va deixar també 3 ferits, un altre professor i 2 policies, amb les autoritats investigant-ho com a atemptat terrorista. La decisió d'elevar l'alerta la va prendre la nit la primera ministra en una reunió del Consell de Seguretat francès, i això té conseqüències. Comporta més policia, més seguretat als carrers i avisos a la població. És un atemptat el d'ahir que ha generat molta polèmica perquè els serveis secrets no el van poder evitar, tot i que tenien fitxat l'autor, que és un jove xatxer de 20 anys, pels seus vincles amb l'islamisme radical. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia, el presumpte terrorista és un exalumne del mateix institut i estava sota el radar de la policia per radicalització islamista i fins i tot estava sotmès a escoltes telefòniques. Tot i això, els serveis d'intel·ligència no havien detectat que estigués a punt de cometre un atemptat. El jove nascut a la província russa d'Ingúixia ha estat detingut poc després de matar un professor i ferir 3 treballadors més del centre. La policia també ha detingut 8 persones més, entre ells els 2 germans del terrorista i la seva mare. El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, vincula l'atemptat a les crides fetes per Hamas des de Palestina.
Segons la nostra informació, malauradament, hi ha un vincle entre el que ha passat al Pròxim Orient i l'atemptat, sens dubte. A més, hi ha hagut crides que són totalment menyspreables a actuar.
El país ha elevat al màxim l'alerta terrorista. Tot plegat es produeix poques setmanes abans de complir-se 3 anys de l'atemptat que va acabar amb la vida del professor Samuel Paty, degollat a l'aula a mans d'un terrorista jihadista.
Des del lloc dels fets mateix, el president Macron, gràcies a l'AIA, va anunciar que la policia havia neutralitzat un altre atemptat contra una escola, en aquest cas a l'oest de París. I, simultàniament amb el que succeïa a França, a la Xina, mentre hi era precisament Josep Borrell, un home va apunyalar diverses vegades un treballador de l'ambaixada d'Israel. Va passar ahir en ple carrer a la sortida d'un supermercat, amb els serveis d'emergència duent immediatament la víctima a un hospital, que ara mateix es troba fora de perill. L'agressor, però, va poder fugir i, segons els testimonis, era un home de mitjana edat que duia un ganivet i una bossa esportiva. 4 minuts i 2 quarts de 9. Mentrestant, en plena política, Junts per Catalunya diu que l'acord amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez és lluny. Aquesta és la principal conclusió de la reunió d'ahir a Madrid entre la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i el líder socialista i candidat a la investidura.
Continuem lluny d'aquest compromís històric. Si es tracta de fer allò que s'ha fet en els darrers 4 anys, aleshores és que no són els vots de Junts aquells que estan buscant.
Nogueras deixava clar que no havia anat a la trobada per escoltar els requisits del PSOE per l'acord, sinó tot el contrari. Per això els de Carles Puigdemont refreden de moment el possible acord, perquè diuen no es donen les condicions necessàries perquè hi hagi pacte. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. I les condicions, segons Míriam Nogueras, no han canviat. I perquè els socialistes les tinguin clares, la portaveu de Junts va entregar a Pedro Sánchez una transcripció de la conferència que va fer Carles Puigdemont a Brussel·les el 5 de setembre. Una conferència on repassa una a una les condicions per votar la investidura de Sánchez. A partir d'aquí, la consigna és discreció.
Estem en un moment absolutament transcendent, en un moment absolutament extraordinari, i nosaltres no farem ni jugarem en el joc dels titulars o de les filtracions. Sembla que per això ja n'hi ha uns altres.
Discreció també al PSOE. Ningú va sortir ahir a parlar de la reunió amb Junts, només un comunicat on el Partit Socialista diu que la setmana que ve posarà la directa i s'intensificaran els contactes entre els negociadors del partit i els equips negociadors de la resta de partits. S'entén que sobretot Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
Gràcies, Roger. Amb la reunió d'ahir amb Junts, Pedro Sánchez va tancar ahir la setmana de ronda de trobades amb els portaveus parlamentaris per mirar d'aconseguir els vots per la la seva investidura. Abans, però, també es va reunir amb la portaveu de Bildu, Merche Izpurua, reunió que destaca per dos motius. Un, que els independentistes bascos ja han mostrat el seu suport amb claredat, i dos, i bastant significatiu, que és el primer cop que Pedro Sánchez es veu cara a cara en una reunió formal amb els diputats a Versalles. De fet, aquesta fotografia de Sánchez amb Merche Izpurua ha fet que el PP posi el crit al cel. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, acusava el president del govern en funcions de ser el dirigent més indigne de l'Europa democràtica.
Si antes de ayer estaba hablando con un condenado por sedición, hoy lo hace con un partido que no condena el terrorismo y previsiblemente los próximos días lo hará con un prófugo de la justicia. Esto es el mayor ejercicio de indignidad que se ha producido no solo en España sino en cualquier democracia europea con tal de mantenerse en el poder.
El PP, per tant, que inicia la seva ofensiva contra Sánchez per considerar que ha blanquejat ja no només l'independentisme català sinó Bildu, i acusen el líder socialista de mentir quan va prometre que no pactaria amb la formació Abertzale. I mentrestant, entre altres coses, la investidura de Pedro Sánchez reposa no només amb el debat sobre l'amnistia, sinó també amb una de les qüestions que van ser d'actualitat fa unes quantes setmanes, que és l'oficialitat del català a la Unió Europea. Falten 10 dies perquè el Consell de la Unió torni a debatre aquesta oficialitat del català. El govern català ha intensificat els contactes amb els estats europeus per mirar d'esgarrapar-ne el vot a favor. De fet, dilluns, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, es reunirà amb ambaixadors europeus a Madrid. Recordem que només hi ha dues oportunitats perquè s'aprovi l'oficialitat del català a la Unió Europea abans que s'acabi el termini d'investir Pedro Sánchez. Laia Colomer.
Sí, exacte, les reunions del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea del 24 d'octubre i el 15 de novembre. Ara mateix totes les mirades estan posades a la propera, la del dia 24. El Ministeri d'Exteriors continua els contactes amb tots els seus homòlegs europeus i ha inclòs el debat sobre l'oficialitat del català a l'ordre del dia de la reunió. Ara bé, encara no se sap si aquest dia s'acabarà votant, perquè tira endavant, recordem, cal el vot a favor de tots els estats membres per mirar d'esvair dubtes i convèncer els països que no ho veuen del tot clar. La Generalitat també ha accelerat els contactes amb governs europeus. Aquest mateix dilluns, la consellera Meritxell Serret es reunirà amb diversos ambaixadors a Madrid. També han traduït l'argumentari a totes les llengües oficials de la Unió Europea. Si finalment no es vota el dia 24, s'anirà a una votació agònica el 15 de novembre. És l'última reunió on es pot aprovar abans del 27 de novembre, l'últim dia perquè Pedro Sánchez pugui ser investit president.
Doncs pendent d'aquestes negociacions entre l'independentisme català i Pedro Sánchez, pendent també de la possible oficialitat del català a la Unió Europea, i encara un darrer apunt en l'àmbit polític o judicial, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, s'haurà de seure al banc dels acusats, haurà d'anar a judici per la presumpta implicació en l'operació Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas l'ha processat juntament amb 7 persones més, la majoria membres de la cúpula del Ministeri a la seva època de ministre. Se'ls acusa d'espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, amb recursos públics. Audal Martínez.
Entre els que hauran de seure al banc dels acusats hi ha l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, o l'exdirector adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino. També l'excomissari José Manuel Villarejo, per qui la fiscalia demana la pena més alta, fins a 19 anys de presó. Tots ells estan acusats de posar en marxa una operació parapolicial finançada amb diners públics per aconseguir documents sobre el cas Gürtel. El magistrat Manuel García Castellón va confirmar ahir l'obertura del judici oral, tot i que encara no n'ha fixat la data. La resolució judicial inclou els delictes de suborn, de tràfic d'influències, malversació, encobriment, contra la intimitat, obstrucció i també organització criminal. I també imposa fiances de fins a 120.000 euros pels 8 processats en concepte de responsabilitat civil. En aquest sentit, el magistrat ha rebutjat declarar, de moment, el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu en cas que els acusats acabin condemnats.
Gràcies, Audal. I encara en plan a tribunals, un jutjat de Madrid investiga ja el govern Isabel Díaz Ayuso per les morts en residències de gent gran a la pandèmia. Ho ha avançat el diari El Salto. És el primer cop que la justícia busca responsabilitats més enllà de les direccions dels centres i els hospitals. La jutgessa ha demanat a la Comunitat de Madrid que presenti el pla de xoc que tenia per la Covid i amb els protocols i recursos que havia entregat a les residències. Ara bé, tant la presidenta Ayuso com dos dels seus consellers estan aforats pel Tribunal Suprem pel fet de ser càrrecs públics, per tant no se'ls pot jutjar en un tribunal inferior com seria el cas actual. 8:33 minuts. Mentrestant, aquesta matinada estàvem pendents de Sant Feliu de Llobregat. Per què? Doncs perquè hi havia les festes de tardor, la festa de tardor, i podia, i evidentment els Mossos d'Esquadra estaven especialment avisats de la possibilitat d'algun tipus d'aldarull, tenint en compte els antecedents que havien viscut fa unes setmanes a Molins de Rei. Doncs bé, el que podem dir a aquesta hora és que hi ha hagut tranquil·litat aquesta nit. Sembla que de moment, pel que sabem, el dispositiu que era pilot dels Mossos d'Esquadra hauria funcionat. Recordeu que a Molins de Rei va haver-hi un grup de joves que va cremar contenidors, va llançar ampolles a la policia i va vandalitzar comerços. Van haver-hi tres detinguts i alguns identificats. Doncs bé, sembla que en el cas de Sant Feliu, de moment, aquesta nit de divendres a dissabte, el nou operatiu policial conjunt entre Mossos i policia local ha funcionat i la nit ha transcorregut sense massa incidents importants. Més detalls des d'allà. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Mossos d'Esquadra i policia local de Sant Feliu de Llobregat han qualificat la nit de molt tranquil·la i ajudat el fort dispositiu policial organitzat en controls a l'estació de trens, a la parada del trambaix i en una de les benzineres d'accés al municipi. Per evitar incidents, la policia local ha anat requisant durant tota la nit ampolles de vidre que portaven els joves. També disposaven de drons que en moments puntuals han fet servir. L'únic incident registrat ha estat la crema de dos contenidors de paper, probablement per un acte de vandalisme. El principal punt d'atenció ha estat a la plaça 8 de març, on s'ha celebrat la nit jove. Els concerts han acabat a les 4 de la matinada i els centenars de joves que s'hi han reunit han anat marxant sense problemes.
Gràcies, Josep Ferrer. Doncs, per tant, bones notícies al protocol, nou protocol que havia llançat els Mossos d'Esquadra, que sembla que hauria funcionat a Sant Feliu, aquestes festes. El nou protocol que s'aplica des de dimecres amb més agents, amb més control preventiu i fins i tot, com deia el Josep, amb una unitat de drons per tenir imatges en directe a Aurora dels punts amb més aglomeracions.
El nou dispositiu augmenta la coordinació entre Mossos i policies locals i inclou desplegar més agents i antidisturbis a les estacions de tren i les vies d'entrada al municipi. També més controls per requisar les bosses amb begudes alcohòliques i retirar els contenidors de vidre de la rodalia dels concerts per evitar botellots i llançament d'ampolles. Tot plegat per prevenir situacions com les de les últimes setmanes a Vic, Molins de Rei, Amposta o Manresa.
Vuit i 36 minuts, i atenció a l'advertència. L'ús desmesurat de pantalles entre infants pot provocar-los un retard en l'aprenentatge i en la socialització, i també fins i tot dificultats en el desenvolupament del llenguatge o la psicomotricitat. Els experts diuen que si les criatures estan massa estona enganxats al telèfon o a la tauleta, perden bona part del que haurien d'aprendre, Nil, fins als 3 anys.
El doctor en Biologia i director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona, David Bueno, explicava que aquesta nit passada el nou s'ha de recuar els canvis que estan detectant en infants que pateixen la sobreexposició a les pantalles.
Les pantalles el que donen és bàsicament dos sentits, vista i oïda. Normalment estan quiets, no hi ha cap altre sentit implicat, i això el que fa és disminuir la capacitat del cervell de després poder integrar tot el seu entorn, i això dificulta aspectes com fins i tot els mateixos aprenentatges, la socialització.
Una advertència important perquè l'Associació Catalana de Llars d'Infants ha alertat que en dues de cada tres escoles bressol s'hi ha detectat casos de sobreexposició a les pantalles per part d'infants. De tots els centres encastats, un 75% ha constatat retards i alteracions.
Dues de cada tres escoles bressol, casos de sobreexposició a les pantalles per part dels infants. Escoles bressol, eh? Estem parlant ja del problema que hem parlat en alguna ocasió d'adolescents, sinó escoles bressol, de 0 a 3 anys. Bé, mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen un grup de WhatsApp format per menors que compartien vídeos pornogràfics. A molts dels integrants els hi van afegir sense permís i són de primer d'ESO, és a dir, tenen entre 11 i 12 anys.
La policia vol esbrinar l'origen del grup després que els últims dies alguns instituts hagin vist que alguns alumnes eren membres d'aquest xat. A més, els Mossos també han rebut denúncies de diversos pares per la presència del xat al mòbil dels seus fills. Segons avançava el periòdico, més enllà del contingut pornogràfic també s'hi penja material amb violència explícita i proclames d'odi. Entre els missatges hi ha contingut racista, homofòbic i feixista. El nom del grup és Niños Toda España i també hi pengen vídeos amb maltractament animal. Els Mossos recomanen sortir del grup, no interactuar-hi i denunciar-ho. Els primers càlculs apunten que hi podria haver més de 200 participants.
Insistim amb el que dèiem, són nens d'11 i 12 anys. Potser el tema és que tampoc a 11 i 12 anys haurien de tenir WhatsApp propi perquè els puguin col·locar dins d'un grup d'aquests. Mentrestant, un dels nois sospitosos de violar una menor d'edat al juny a Badalona va pressionar la víctima demanant-li que no denunciés. La noia ho va explicar durant la seva segona declaració. Els sospitosos d'aquesta violació són 8 menors d'edat, recordem, d'aquests 5 inimputables perquè tenien menys de 14 anys.
De fet, el noi que va enviar un missatge coaccionant la víctima és un d'aquests inimputables. Dels 3 que tenen més de 14 anys, n'hi ha 2 d'internats en règim tancat i un tercer que no han pogut localitzar i que té un ordre de detenció. La resta de presumptes responsables només són testimonis a la causa judicial oberta i pràcticament tots han tancat files negant els fets. Ara bé, els investigadors remarquen que el relat de la noia és precís i amb detalls i tenen vídeos del moment de l'agressió.
I mentrestant, ara que parlàvem de violència masclista, els jutjats catalans continuen encapçalant el rànquing estatal de denegació d'ordre de protecció a les víctimes de violència masclista. Són els segons de tot l'estat que més peticions rebutgen, només superats pels de Madrid. Així ho indica l'últim informe trimestral publicat per l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial.
Entre l'abril i el juny d'enguany, els jutjats de Catalunya van rebre gairebé 1.500 peticions d'ordres de protecció, però a l'hora de la veritat només se'n van concedir 712, menys de la meitat. Les dades també indiquen que en l'àmbit estatal les denúncies per violència masclista en aquest període van pujar un 5,6% i d'aquestes en menys del 2% dels casos qui va posar la denúncia era una persona de l'entorn de la víctima, una dada que per la presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona, es insuficiente.
Hemos echado en falta en estas estadísticas una mayor implicación por parte de las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género. No debemos olvidar que cada uno de nosotros con una simple llamada apoyando a esas mujeres podemos salvar una vida.
A Catalunya les denúncies entre l'abril i el juny han pujat un 1,2%. Es tracta de l'augment trimestral més moderat dels últims 2 anys. Això malgrat que les víctimes de violència masclista aquest any ja són 13, per tant, 4 més que en tot l'any 2022.
I en plana de successos, un parell de punts. Un per dir que s'ha desarticulat un grup de treballadors de l'aeroport del Prat que es dedicava a l'entrada il·legal d'immigrants i a 5 detinguts que deixaven els seus passis de seguretat als migrants a canvi de diners perquè es poguessin moure sense problemes per l'aeroport.
També els havien arribat a disfressar amb la roba de la feina per no aixecar sospites. 4 dels arrestats eren treballadors d'establiments de restauració i un altre de manteniment. Tots aprofitaven la seva feina a la zona internacional de l'aeroport per deixar passar els migrants pels accessos restringits al personal. Després els acompanyaven fins a la zona de vol els estatals, on ja no havien de passar cap control. A tots 5 se'ls imputen una 20ena de delictes d'afavoriment de la immigració il·legal.
I ha mort un ciclista en un atropellament amb 2 cotxes a la N260 a Pedret i Marçà, a l'Alt Empordà.
Va passar dijous cap a les 8 del vespre. El primer cotxe va desequilibrar el ciclista i el segon, que anava just al darrere, va passar-li per sobre. Fins al lloc de l'atropellament hi van anar 2 ambulàncies del SEM, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta ja són 121 les persones que han mort en accidents de trànsit des que va començar l'any, i d'aquestes 4 eren ciclistes.
Cap de setmana, com dèiem, per moltíssima gent de dies llargs, és a dir, de cap de setmana llarg amb el pont del Pilar entremig, i primer cap de setmana també amb el tall a la línia R3 de Rodalies. Els pròxims 3 mesos i mig estarà tallada entre Parets del Vallès i el Figaró. Doncs bé, els usuaris han de fer bona part del trajecte, o tot el trajecte, per carretera. A dir que Renfe han habilitat els autobusos.
I fins a finals d'aquest mes el tall encara és de més magnitud. No va de Parets al Figaró, sinó que ja comença a Mollet i s'allarga doncs fins a l'entrada a Osona. L'Ajuntament de Centelles, des d'on surten la majoria dels autobusos que fan el trajecte de l'R3, alguns fent parades a totes les estacions, d'altres de directes, s'ha queixat a Renfe que l'onada d'abusos a Centelles està provocant problemes de trànsit per entrar i sortir del municipi. El regidor de Mobilitat i Seguretat, Antoni Castells, tem que els problemes s'agreugin dilluns perquè serà el primer dia amb aquest tall i, per tant, amb molts autobusos en què les escoles ja estaran obertes. Castells n'ha parlat a RAC1.
És evident que tot aquest dispositiu ocasionarà problemes. El que hem d'intentar és que siguin els menys possibles. Estem en una zona on cal tenir en compte que hi ha 2 col·legis, que en determinades hores hem de solucionar la mobilitat.
L'Ajuntament de Centelles creu que Renfe ha posat més autobusos dels que caldrien per fer front a la demanda per curar-se en salut.
Això pel que fa a l'R3, però hem de dir que ahir el dia va acabar amb problemes a més línies. R4 i R12 on allà va haver-hi la circulació de trens interrompuda al vespre per un atropellament entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, un accident, segons Adif, que va passar en un punt on no es podia passar a peu. I fora de Catalunya també va ser un dia de malson per les persones que havien d'agafar un tren d'alta velocitat entre el País Valencià i Madrid. Allà hi va haver-hi la circulació suspesa completament a primera hora de la tarda per una incidència a unes instal·lacions d'Adif a Múrcia. I això va deixar l'estacada a milers de passatgers, com dèiem, en un pont com el del Pilar. Aquest matí el servei s'ha restablert, però a mitges. Encara hi ha, de fet, trens cancel·lats de les línies de València, Alacant i Múrcia cap a Madrid. Parlant de desplaçaments, en les últimes hores i dies s'ha parlat moltíssim de les xinxes a París. Doncs bé, els experts recomanen extremar els controls amb els viatgers que venen de París per evitar que portin cap aquí les xinxes. Diuen que és molt difícil que a Catalunya hi arribi una plaga com la de la capital francesa, però recorden que la principal via d'entrada que tenen aquests insectes és el desplaçament de persones.
L'ecòleg expert en invasions biològiques i processos migratoris, Frederic Bartomeus, ha admès en una entrevista al Món a RAC1 que hi ha controls molt estrictes per evitar que les xinxes arribin a Catalunya. Tot i això, demana estar alerta a l'hora de viatjar.
En principi no hem de patir. Són uns organismes, uns insectes que viuen molt associats a l'home. La mobilitat és un element clau per la dispersió d'aquests animals, perquè som nosaltres que transportem aquests animals amunt i avall i, per tant, hem de vigilar, no? És a dir, a veure quina és la connectivitat entre París i Barcelona i intensificar esforços.
De fet, Bartomeus també ha desmuntat alguns tòpics, com que diu que és més probable que hi hagi xinxes en hotels i edificis amb una gran rotació de persones que no pas llocs bruts. A més, assegura que una plaga de xinxes és difícil d'erradicar perquè són animals molt resistents. Per això, en cas de trobar-ne, la recomanació és avisar a un expert perquè se'n faci càrrec.
En plan econòmic, empresaris i economistes alerten que el repunt de la inflació després de l'estiu és preocupant. Pimec diu que cal frenar una segona ronda de pujada de preus i el Col·legi d'Economistes diu que la tendència es mantindrà els pròxims mesos. L'Institut d'Estadística Espanyol va confirmar ahir que al setembre els preus van tornar a pujar 9 dècimes i ara la inflació és al 3,4%.
Per tant, l'IPC arrossega ja 3 mesos de pujades després d'una petita treva abans de l'estiu. En un comunicat, Pimec insisteix que cal estendre la rebaixa de l'IVA als productes bàsics, també a la carn i al peix, i tem que la sequera, la manca d'aigua, encara encareixin més els aliments. De la seva banda, el Col·legi d'Economistes assegura que no són pas optimistes davant d'una possible frenada de la inflació. Les previsions tampoc són bones. El Centre d'Anàlisi de Funques preveu que al desembre l'índex se situï al 4,8%.
I el que també continua pujant és el preu del lloguer. Precisament per tenir més pisos i posar-los a lloguer assequible, la Generalitat ha comprat a través d'Incasol un bloc d'una vintena de pisos d'un gran propietari a Salt, al Gironès. Amb aquesta adquisició, la Generalitat hi ha arribat als 692 pisos, que són prop de la meitat dels 1.500 que tenia previstos per destinar al lloguer social. I un apunt més en l'àmbit econòmic, el comitè d'empresa de SEAT reclama a Volkswagen que signi a Martorell la fabricació d'un cotxe elèctric per garantir el futur de la marca. El seu president, Matías Carnero, creu que els dubtes sobre què passarà amb la SEAT han generat un dany reputacional, però també comercial i econòmic a la companyia. Montse Martí.
El president del comitè ha traslladat aquest missatge a la direcció del grup alemany durant la reunió del comitè europeu. Matías Carnero creu que SEAT necessita un model elèctric per garantir el futur a llarg termini de la plena activitat a la planta de Martorell. Són declaracions a RAC1.
El pastelito hay que repartírselo de tal manera de que los dos vayan nutriendo al cliente el modelo que se requiere, ¿no? Creemos que SEAT tiene capacidad dentro del mercado para tener algún modelo electrificable. Es cierto que no está decidido, es cierto que esto hay que discutirlo todavía. Todo el mundo quiere traerse para su fábrica, para su país, el máximo capacidad de volumen para su plantilla.
Carnero reclama que s'aposti per un Ibiza o un Arona electrificat per donar opcions al client de SEAT, també que la companyia té detectat que és un client amb menys capacitat adquisitiva que no pas els de Cupra, que els cotxes actuals i els previstos en un futur seran més cars.
Passen dos minuts de 3:15 del matí, de seguida anirem a la plana cultural i als esports, però abans un apunt per dir-vos que la NASA es proposa estudiar l'origen del centre de la Terra i ahir va llançar amb èxit una missió que serà l'encarregada d'explorar com es va formar el nostre planeta. Aquest era el moment.
5, 4, 3, 2, 1, engine ignition.
La nau sortia així des de Cap Canaveral a Florida i ara viatjarà més de 3 milions i mig de quilòmetres durant 6 anys per aterrar a l'asteroide Psyche, que és on es farà l'estudi.
A diferència d'altres cossos de l'espai, aquest asteroide està format de metalls i els científics sospiten que això és perquè aquest asteroide és el cor d'un planeta primitiu que va perdre les seves capes externes. És per això que, si es confirmés aquesta hipòtesi, estudiar-lo donaria informació sobre com es va formar la Terra i també altres planetes i les estrelles. Si l'expedició va bé, la nau hi aterrarà el juny del 2029.
De seguida, el tancament avui del Festival de Sitges i l'agenda cultural del dia.
El 10% de descompte aprofitaré i estalviant a Caprau de l'alegria m'emocionaré.
Aquest dissabte 14 d'octubre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1, podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan?
Sí. Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
Un podcast.
Sí, l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Sí, un podcast de César.
La revolució sexual, es
diu. Esto.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC+1.
Tots som
més
1.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Obrim ara plan audiovisual amb el Festival de Sitges perquè avui acaben gairebé 10 dies de competició oficial. Avui al migdia a les 12 està prevista la lectura del palmarès d'aquesta edició que tanca amb una xifra rècord perquè a l'espera de saber les dades de recaptació d'aquest cap de setmana ja s'han venut gairebé 79.000 entrades i s'ha recaptat un 13%. Quina barbaritat, més que l'any passat. Anem cap allà per veure les travesses del palmarès d'avui. Festival de Sitges, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. El públic de Sitges ha tingut un enamorament d'última hora amb Chambres Rouges, una producció canadenca dirigida per Pascal Plant, que explica el judici a un suposat assassí en sèrie i torturador. També ha tingut molt bona acollida l'Argentina Mosques, protagonitzada per Ernesto Alterio, que té tots els números de fer-se amb el premi a millor protagonista. Un guardó, però, que també podria rebre Víctor Clavijo, que protagonitza la coproducció catalana La Espera. De les 31 pel·lícules que formen part de la competició oficial, destaquen dues d'animació, La preciosa Robot Dreams, de Pablo Berger, que es va estrenar a Canes, i l'hongaresa White Plastic Sky, ambientada en un futur apocalíptic. I si parlem de futurs distòpics, les franceses Acid i Animal Kingdom també podrien fer-se un lloc al palmarès. Una tria complicada a la que afegirem només un nom més. Sleep, una producció coreana que va ser de les primeres a presentar-se al festival i que va convèncer tant públic com crítica. D'aquí poques hores sortirem de dubtes.
Gràcies, Maria. El festival que projecta avui la pel·lícula de Cluenda, Dream Scenario, protagonitzada per Nicolas Cage, i en les últimes hores ha anunciat que els dos films sorpresa d'aquesta edició seran Birth and Rebirth, una de les sensacions del passat festival de Sundance, dirigida per Laura Moss, i també la pel·lícula VHS85, que és l'últim lliurament d'una de les grans nissagues de terror de culte dels últims anys. Això pel que fa al Festival de Sitges. I pel que fa a l'àmbit literari, ahir al vespre vam saber de la mort als 80 anys de la poetessa de nord-americana Louise Glück, guanyadora del Premi Nobel de Literatura i d'un Pulitzer. Ella ha estat una de les veus més íntimes i reflexives de la literatura mundial i ha deixat una obra extensíssima on aprofundeix en el retrat de la vida familiar sempre amb humor.
Nascuda a Nova York el 1943, Glück va debutar als 25 anys i des de llavors havia publicat llibres de versos cada 5 anys, un ritme que va augmentar a la dècada dels 90 després de guanyar el Premi Pulitzer. En català, però, només es pot llegir una de les seves últimes publicacions, Nit Fidel i Virtuosa, que va publicar Edicions del Buc el 2014. Quan va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2020, l'Acadèmia Sueca va destacar-ne la intel·ligència i la manera com escrivia. També va elogiar la seva forma de fer-se entendre sempre amb humor i enginy.
I un parell de punts en l'àmbit dels videojocs. Aquest cap de setmana hi ha un safari urbà a Barcelona de Pokémon. Pokémon Go és aquest joc. Aquest cap de setmana els assistents podran instal·lar-se al mòbil aquesta versió del joc de Pokémon i explorar la ciutat de Barcelona d'una manera diferent. I podran capturar, sembla, un Pokémon que només es troba, i això és complicat, ja està bé que estigui a Barcelona, només es troba a Nova Zelanda. Bàrbara Padilla.
El Pokémon de Nova Zelanda és un dels grans atractius del safari, però també ho és la possibilitat de veure la ciutat amb uns altres ulls i descobrir nous espais, ja que les criatures es poden trobar en qualsevol punt de Barcelona. Ho explica RAC1 Damián Vicente, jugador de Pokémon Go des de fa molts anys.
Ya, el propio juego te lleva, porque tienes que ir siendo en sitios emblemáticos y a través de lo que se llaman las pokeparadas, que es como para recargar lo que nosotros necesitamos para poder seguir capturando a los bichos, siempre son en sitios emblemáticos. Y en esa foto que nosotros podemos ver del sitio emblemático, siempre en la descripción, y es un poco más o menos una, y también una guía turismo para nosotros, para los que a veces no levantamos la cabeza del móvil cuando vamos haciendo turismo.
Jugar durant el dia d'avui, de 10 del matí a 6 de la tarda, val 12 euros. Després de Barcelona, el safari urbà Pokémon Go, creat per la companyia Niantic, passarà per Mèxic.
Per cert, ja, gràcies Bàrbara, i encara en l'àmbit dels videojocs, a les últimes hores s'ha desencallat un dels principals moviments d'aquest món, d'aquesta indústria, la compra d'un dels grans monstres del sector, Activision, propietari de jocs com Call of Duty, World of Warcraft o Candy Crush, per part de Microsoft. És l'operació més gran de la història del sector i permetrà a la companyia Microsoft fer-se també un lloc en el sector dels videojocs pel mòbil. 6 minuts i arribarem a les 9 i anem per l'agenda de concerts. Avui els Figa Flowers, hem de dir que no fan pont.
Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja vull res en culeta, nana de na.
Ha estat el grup català de l'estiu i torna avui a la Costa Brava per tancar la primera edició del Festival Buf a Blanes, el duo format per Josep Velasco i Xavier Cardanyà, que continua immers en una gira amplíssima. El concert d'avui és gratuït. I un altre festival que tanca és el Recòndit, i ho fa amb Núria Graham.
I'm the catalyst, I'm the real water of your mist, been thinking about it.
La cantautora d'Osona serà l'encarregada de tancar aquest festival del Pla de l'Estany, que durant 6 mesos ha programat una trentena d'artistes d'arreu de la comarca. L'últim concert serà a Sant Vicenç de Camós, on Núria Graham hi presentarà el seu últim disc. I ara saltem al pop ballable de Beli Basarte. Perquè la madrilenya actua avui a la Sala Apolo a Barcelona per presentar les seves cançons més noves. Basarte, que ha guanyat una legió bastant considerable de seguidors al marge de la indústria penjant música al seu canal de YouTube. I acabem a Reus amb un canvi radical d'estil.
Si he perdido la voz en la maleza.
Perquè avui Paco Ibáñez, a l'edat de 88 anys, és l'encarregat d'inaugurar el festival Accents, que aquest any celebra el 10è aniversari. Amb la seva imatge icònica, vestit de negre i guitarra en mà, farà un repàs al seu repertori més conegut.
Me queda la palabra.
RAC 1. A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que el lloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses. Els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el xef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra la 19a edició amb una programació excepcional, amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia.
A més, convidats, concerts, conferències, retrospectives i homenatges.
Festival Clam, del 12 al 22 d'octubre, a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Informa-te'n a clamfestival.org.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
RAC més 1, podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Faig?
Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
A un podcast.
A un podcast.
A un podcast.
Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Sí, un podcast de ses.
La revolució sexual, es diu.
Esto.
Per directius del Barça, pel senyor Santa Susana i per tots els públics, la revolució sexual. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.